Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Mentre es dona aquesta situació a Madrid, hi ha diversos grups d'investigadors que arreu del món estan treballant per trobar a hores d'ara una vacuna contra aquesta forma d'aquest coronavirus. Hi ha un grup d'investigadors catalans que coneixen molt bé com funcionen aquest tipus de virus i que ara investiguen doncs, una vacuna per combatre'l. Per fer-ho, estan col·laborant amb investigadors de la Universitat de Texas, als Estats Units. En parlen, en part, se centra aquesta investigació en un equip de l'IRTA CRESA, el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Podem parlar en aquest moment amb l'investigador d'aquest grup, Joaquim Segalés. Bon dia.
Hola, bon dia, Agnès.
Què tal? En quin punt està ara mateix aquesta investigació de la possible vacuna contra el coronavirus?
Sí, aquesta investigació és molt recent. Hem de pensar que el virus nou s'ha descobert fa poc més d'un mes, o gairebé menys. Aleshores, no hi ha hagut massa temps per anar massa lluny. Però sí que hi ha hagut temps suficient com per poder seqüenciar-lo. Seqüenciar-lo vol dir conèixer el seu material genètic. Aleshores, l'estudi que hem realitzat en col·laboració internacional té a veure amb una predicció bioinformàtica sobre quina seria la part del virus que seria útil per fer una vacuna. Però estem parlant encara d'un potencial prototipus que s'ha de dissenyar. És a dir, nosaltres tenim la seqüència que pensem que hem d'anar com a diana, però ara hauríem d'anar una mica més enllà i provar-ho.
Per tant, és difícil fer un càlcul de temps, és a dir, doncs en mig any podríem tenir una vacuna.
Bé, el que passa és que hauríem de diferenciar el que és una vacuna que es pugui utilitzar d'una forma ja sistemàtica a les persones, com les moltes vacunes comercials que ja hi ha en el mercat, i una altra cosa és un prototipus vacunal, és a dir, un tipus de vacuna que està llesta per ser provada des del punt de vista d'eficàcia i de seguretat. I normalment aquestes proves sempre es fan amb models animals, lògicament, abans de passar a persones. Sí. Aquests models o aquests prototipus és possible que durant el 2020 inclús n'hi puguin haver. De fet, el govern xinès, no sé si massa optimísticament, deia que en 40 dies podria tenir una vacuna. Bé, no és descartable tenir aquest prototipus, però hem de pensar que una vacuna comercial, almenys les que han arribat al mercat majoritàriament, poden tardar tranquil·lament entre 5 i 15 anys. Aleshores, fixeu-vos quina diferència temporal tan gran hi ha entre les expectatives que es poden estar creant amb la realitat de les vacunes que arriben al mercat. Mm.
Escolta, i amb el material genètic que han trobat, que estan desgranant d'aquest coronavirus, els hi ha donat alguna pista de quin podria ser l'origen del brot?
Bé, aquest també és un tema que s'està estudiant. I, efectivament, aquesta seqüència del material genètic del virus s'assembla molt a unes altres seqüències de coronavirus que procedeixen, en aquest cas, del ratpenat. El que passa que no són iguals. I, per tant, el que es pensa és que probablement pugui tenir un origen en ratpenats, però que segurament hagi hagut un salt d'espècie, vol dir que hagi passat del ratpenats potser a una altra espècie animal, que podria ser un reservori que podria finalment haver contagiat els humans. Fixa't que t'ho dic molt en condicional, perquè, lògicament, són investigacions en curs i encara no ho sabem del tot. Però això seria una cadena de transmissió bastant lògica si ho comparem amb altres coronavirus com el del SARS o del MERS, on això s'ha demostrat.
Clar, és que en aquest sentit, a l'IRTA, vostès tenen molta experiència en coronavirus. No sé si els preocupa especialment el comportament d'aquest, no? Perquè, clar, vull dir, a vegades n'hem parlat aquests últims dies, i fins i tot a nivell intern, que a la redacció a RAC1, de què fem per clar, no contribuir aquí que ens agafi tots la paranoia de voler-nos comprar una mascareta, però l'Organització Mundial de la Salut activa l'alerta per epidèmia mundial i vas trobant una sèrie de fets informatius els quals, com a periodista, n'has d'informar, tot i que, aparentment, doncs, per l'impacte que té en la població, tot i afectades moltes persones, no sembla tan important des del punt de vista d'un investigador com vostè. Què és el que en pensa?
Bé, aquí hi ha dos aspectes molt importants a diferenciar. Una cosa és l'impacte real que pugui tenir a nivell mundial, i moltes vegades tendim a fer comparacions que no poden ser, o que a vegades no són del tot exactes, i lògicament que hi hagi mortalitat amb una malaltia doncs sempre és un drama, almenys un drama personal. Però el que sí que està clar és que si ho comparem amb altres coronavirus, com el que et comentava abans, del SARS i del MERS, aparentment aquest virus sembla que es pugui transmetre tan o més eficientment però en canvi causa molta menys mortalitat. És a dir, amb el SARS, per exemple, parlàvem d'un 8-10% de mortalitat, amb el MERS inclús estem parlant de 30-35% de mortalitat, i aquí estem parlant d'un 2%. Però clar, després hi ha l'altra part. Si aquest virus es transmet molt fàcilment, vol dir que hi poden bé anar en casos. Sí, el que passa que una cosa és alerta, hem d'estar alerta, hem d'estar preparats, i sabem una sèrie de mesures per intentar fer contenció, per tant, evitar el contagi, però jo crec que en un moment donat també hi ha moltes vegades una situació, un plantejament gairebé de pànic, i això sí que ho hem d'evitar. Vull dir, no té cap mena de sentit, i si ho compareu amb la grip estacional que cada any tenim, doncs està provocant una mortalitat tan o superior. Per tant, des d'aquest punt de vista hem de ser molt cautes.
Ah, és molt, molt interessant aquest missatge, és a dir, preocupa perquè és molt fàcil de contagiar-se, però en canvi la mortalitat és molt menor que no pas altres virus, no? Aquest seria la síntesi, no? De per què tant d'avís a la població, però en canvi aquesta crida a la calma per l'índex de mortalitat, no?
Absolutament. I a més, inclús aquesta transmissió, que pensem que pot ser una mica més alta que altres coronavirus, és relativament baixa quan ho comparem amb altres agents infecciosos, com el virus del xarampió, per posar un exemple. Aleshores, encara més raó, perquè sabem que amb les mesures de contenció normal, per exemple, el que s'està realitzant a Madrid o a Canàries en aquests instants, doncs són les mesures lògiques que un aplicaria. És a dir, fem que aquestes persones estiguin en observació, anem fent proves, anem fent seguiment i que no tinguin contacte directe amb massa gent, només si pot ser en personal mèdic, etc. Mm. Només amb això es pot contenir un cas important. Lògicament, ara ja hi ha diversos països a nivell europeu que hi han hagut contagis de persona a persona i concretament de persones que no havien estat a la Xina, per posar un exemple. Bé, tot això també és un altre cop contenible, contenible en el sentit de si aquestes persones que sabem que han estat en contacte els aïllem, deixem uns dies, fem seguiment, etc., i prenem mesures absolutament normals, sens dubte l'hauríem de poder controlar. Mm. Per això deia que no cal pànic. No té cap sentit.
Ja. Una última pregunta. És a dir, clar, s'ha confirmat que es pot passar aquest virus entre persones que no presenten símptomes. Això el fa diferent també d'altres virus i fa que, per tant, també es pugui tenir més preocupació?
La realitat és que no. Pràcticament amb tots els virus, jo diria que no tenim excepcions, hi ha sempre persones que s'infecten, que transmeten i que no manifesten simptomatologia clínica. Tot depèn de cada tipus d'infecció. Hi ha infeccions en què això passa menys, hi ha infeccions en què això passa més. Els números exactes en quant a aquesta malaltia, doncs els acabarem sabent una vegada aquesta epidèmia vagi decreixent. I això passarà, perquè totes les epidèmies creixen i probablement ara estem en una fase àlgida encara de creixement i potser creixerà encara durant una o dues setmanes, o potser un mes, no ho sabem. Però això acabarà baixant. I després tindrem una idea clara de com ha anat la transmissió, quan fàcil és transmetre's i també quan fàcil és prevenir-ho amb les mesures que estem aplicant.
Molt interessant, Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA Cressa, que ha intervingut avui en directe aquí al Via Lliure per posar una mica més de llum i que, en fi, que els que en sabeu, no, els tècnics que en sabeu d'aquest tipus de coses, ens envieu els missatges més ajustats possibles a la realitat i la dimensió que pot tenir una crida com aquesta. Moltes gràcies.
Moltes mercès a vosaltres.
Que vagi molt bé.